poden competir. Molt bé, Ivan, doncs ho hem de deixar-ho aquí. T'escoltem després de l'informatiu al Zona Mixta i també amb el, tot el que ens has avançat. Avui serà un canà, un Esports 10 molt i molt interessant d'aquells que no se l'han de perdre. Ivan, gràcies i fins la setmana que ve.
Vinga, doncs.
Molt bé, doncs l'Ivan, amb els esports, posem el punt i final al programa d'avui. Ho deixem ara amb el més calent a l'aigüera que es portarà a l'Ona Vilà. Gràcies per la companyia i l'atenció. Demà hi tornem. Adéu-siau.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta, el programa esportiu de ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista. Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Vols saber què passa a l'Alt Empordà? Cada dimarts arriba Hora Nova, el setmanari que t'explica l'actualitat de casa amb rigor i proximitat. Notícies, cultura, esports i opinió. Tot el que t'interessa en paper i a horanova.cat. Hora Nova, la veu de l'Alt Empordà.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordàvem amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. El quiosc, el tu, el PC, a la tauleta també. Setmanari de l'Alt Empordà,
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al més calent a l'aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala.
Avui dilluns 13 d'abril encetem una nova setmana amb un dia avui ben rúfol i enmig, com ja fa temps, de guerres en la plana internacional. I en aquest context de violència permanent m'agradaria començar el programa parlant d'un estudi fet amb ximpanzés d'Uganda que canvia el plantejament de la teoria de l'origen dels conflictes humans i posa sobre la taula que per originar un conflicte no són necessàries raons d'ètnia, religió, llengua, idees polítiques o altres marcadors culturals, sinó que es pot originar per mers canvis en les relacions socials i de pertinença a un grup. L'estudi, que és de la Universitat de Texas a Austin i ha estat publicat a la revista Science, es basa en el seguiment del grup de ximpanzés Ngogo del Parc Nacional de Kibale, que fa més de 30 anys que s'estudia. En un principi, els ximpanzés formaven un mateix grup subdividit en clans que es trobaven per col·laborar puntualment i fins i tot s'aparellaven i es reproduïen entre ells. Els científics apunten que en alguns casos hi havia baralles, però que aquestes no afectaven la resta del grup. En canvi, ara s'han creat dos grups diferenciats i enfrontats entre ells, i els investigadors apunten que el més sorprenent és que els ximpanzés estan matant antics membres del seu grup i les noves identitats grupals anul·len les relacions de cooperació que havien existit durant anys. Segons els científics, la escissió es va començar a produir el 2014, quan es va detectar un subgrup que ocupava la part més occidental del territori i en què les cries eren totes del mateix subgrup. És a dir, ja no hi havia aparellaments amb ximpanzés d'altres subgrups. En un primer moment, aquest grup nou apartat encara continuava col·laborant amb l'altre, però a partir del 2015, després d'una última trobada que va acabar amb un ximpanzés empaitant els altres, aquesta relació va canviar. I els dos grups van evitar-se durant anys, arribant a trencar totalment els vincles familiars i de grup. Aquest trencament del contacte, a més, coincideix amb un canvi de mascle alfa en el grup principal, fet que els científics apunten com a possible accelerador de l'escissió. 3 anys més tard, a partir del 2018, després que els dos grups patissin una epidèmia respiratòria que va matar 25 ximpanzés, la manca de contacte entre els dos grups va evolucionar cap a un conflicte violent. I en aquest període, els membres del nou subgrup van desenvolupar atacs violents en què van matar almenys 7 mascles adults i 17 cries del grup central. I el més sorprenent, com ja hem comentat, és que mataven els ximpanzés amb qui abans havien compartit grup. Aquesta decisió, segons els investigadors, també es diferencia de la majoria en el fet que la matança coordinada dels rivals va començar anys després de la divisió i no en el moment en què van començar a separar-se. A més, és el grup petit el que ataca el gran. En aquest sentit, això contradiu els models simples del desequilibri de poder, que dona avantatge als grups grans, i reforça la idea que la cohesió de grup pot compensar el desavantatge numèric. A més, posa sobre la taula que la por dels estranys per si sola no pot explicar els casos d'agressió, ja que aquestes agressions no van ser aparentment per defensar-se d'una amenaça real. Així també revela que les identitats de grup ja hi escalar fins a convertir-se en hostilitat letal sense necessitat de diferències culturals, que és el que fins ara s'ha considerat necessari perquè esclati un conflicte. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Avui dilluns començarem amb una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que avui ens parlarà de les oranetes. Després de Drets de butxaca, en Jan Botí ens descobrirà la diferència entre matrimoni i parella de fet, i tot això ho farem amenitzat amb el Mundo Sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però hem de fer un repàs, com sempre, de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giner. Bon dia.
Bon dia, bona hora. És que estava pensant en com et resumeixo tot aquest magnífic estudi dels ximpanzés que ens acabes de presentar, i t'ho diré amb una frase, amb un titular, que és el planeta de los simios, eh? Ja està, és així, eh? A partir d'ara, bueno, ja començaran a evolucionar i els humans passarem a ser, bueno, en fi.
És que me'l llegia i pensava, és que són com humans, o sigui, el comportament,
bueno,
al final...
Venim d'allà, a vegades ens pensem
que aquestes coses només les fem nosaltres, no? Això de barallar-nos sense
motiu aparent. És que tenim una verdadera guerra civil, eh? Ho llegia l'altre dia, el titular era Guerra civil entre els ximpanzés, i jo... Què és que està passant?
Sí, no, totalment. Bueno, doncs mira, aquesta violència està afectant els animals, també.
Exacte, se'ls hi suposa un comportament únic i exclusivament de supervivència o de, o de violència per supervivència, diguéssim, o d'això, doncs veiem que els ximpanzés són més humans o són més semblants entre nosaltres del que ens pensàvem. Per tant...
Sí, la natura no deixa de sorprendre.
La natura, hi ha violència i no és únicament per supervivència o per protecció o per aconseguir... menjar, diguéssim.
Exacte.
Però fantàstic, m'encanten aquests estudis, és tot estupendo. Vinga, aterrem a l'escala. Aliança Catalana, anem amb Aliança Catalana perquè potser tindrem nova llista a les properes eleccions municipals. Uh-huh. Veurem, en qualsevol cas, diumenge es van presentar, ells prioritzen fer llista a l'escala, per tant, és un dels seus objectius. La formació s'ha donat a conèixer en una carpa instal·lada al mercat de Riells. S'incideix en la immigració, la llengua catalana i un bon funcionament dels serveis públics. Bueno, el que vindrien a ser els cànons d'Aliança Catalana.
Exacte.
I que, doncs, veurem si arriben a fer llista o no aquí a l'escala, en les properes municipals, i també qui forma part d'aquesta llista, clar.
Exacte, estarem pendents una mica. Crec que aquesta incògnita és gran, no? Qui formarà part d'aquesta llista?
Hem vist alguns noms aquest cap de setmana, però bueno, gent vinculada al partit de forma de comarca, mm-hmm, fins i tot de gironí, no? Però el que ens interessaria saber és si hi ha algun candidat aquí a l'escala i qui és aquest candidat, no?
Bueno, qui encapçalarà una mica aquesta llista si s'acaba presentant, no?
Correcte. Vinga, també altres qüestions. Un centenar de persones que han participat a la protesta contra el Parc Eòlic Marí, el Parc Eòlic Marí del Mar d'Empúries, que en diem nosaltres. La plataforma No al Plemcat ha organitzat aquest diumenge la performance en la qual han participat un centenar de persones. L'objectiu, denunciar la implantació del Parc Eòlic Marí pel seu impacte sobre la biodiversitat i la qualitat de vida de les persones. Doncs una acció més contra el Plemcat i contra el parc aquest que es projecta.
Que també estarem, exacte, t'anava a dir, estarem molt pendents de com evoluciona, perquè ara la Generalitat no va fer aquella norma que cada ajuntament haurà de tenir...
El seu... Sí, però això és jo crec que és paral·lel. És el... Com en diuen? Té un nom el pla aquest,
El plater.
Exacte. En el que s'identifica la producció elèctrica que ha de generar d'energies renovables que ha de generar cada territori. I a partir d'aquí, doncs, els projectes que hi poden anar. Però en principi és com un esquelet principal de què és el que ha de generar cada, no municipi, sinó comarca o territori. I llavors l'altre va... estan relacionats, em refereixo, però... Però, clar, si ens toca generar... M'imagino,
si ens toca generar X energia, necessitarem...
gigawatts, o com se digui, no? Doncs necessitarem el parc o no el necessitarem. O el parc amb aquestes dimensions o amb un altre... Sí,
haurem de veure com va avançant
no
tot això.
No té pinta que ens salvem, però bueno. Seguim. Portes obertes a l'escola Bressol Vall Manetes. Aquest centre ha dedicat la jornada de portes obertes a presentar el centre i el model educatiu pels nous alumnes del curs vinent. El centre posa a disposició de les famílies 16 places de maternal i 39 del primer curs per alumnes d'I1.
Perfecte, per tant, aquests serveis educatius pels més petits.
Exacte, les escoles, no?, que ara ho ha fet la Vall Manetes, llavors han acabat, no sé si ho van fer ja els de l'institut o no, que és la jornada...
Sí, les portades, crec, no sé ara mateix si les han fet, però són abans de les preinscripcions, normalment,
sí,
i ja han començat.
No, clar, perquè és per donar a conèixer el centre, jo diria que sí. El centre, doncs, abans de que es facin les preinscripcions, si sàpiga, doncs, com anirà el curs següent, els inscrits, no?
Aquestes inscripcions que són necessàries, per planificar una mica el curs.
Probablement aquesta Vall Manetes era l'última que els hi quedava. Més qüestions.
Som-hi.
Roger Coma, que presenta el seu monòleg al Butaques de Primavera. L'actor Roger Coma ha presentat aquest primer stand-up No ho hauria de fer, amb un ple absolut, aquest primer monòleg. Una comèdia per explicar situacions poc estimulants que suposa la segona proposta del cicle Butaques de Primavera. sigla que havia fet venir el Joan Pera.
Exacte,
sembla,
va ser la primera.
Que no sé si va coincidir amb la tramuntanada o no, aquella del dia de l'alarma.
Ostres, ara mateix no me'n recordo.
Algú anava per aquí la història, però bueno.
Però ara... sí, però de moment està sent un èxit, no? Perquè
sí.
Van exaurir,
bueno,
la primera,
perquè, clar,
aquesta
tenim...
segona no recordo si es va exaurir, però estava a punt a
actors,
punt.
Actors allò potents, eh? Potents. Vinga, en esports,
com
el
mi?
Sènior A, que es converteix en campió de Lliga, tenim derrotes del futbol i del tenis taula. És el resum del cap de setmana. Per tant, ja tenim primera lliga en ple mes d'abril, és a dir, ja ha avançat, ja no els hi treu ningú. El títol que ha assolit el sènior A masculí del bàsquet, val? En bàsquet, doncs, els de Toni Espinosa, que continuen sense perdre, s'ha desfet clarament del Vidreres i esperen tancar la lliga ara ja invictes. En canvi, com dèiem, en futbol, en tenis taula i en tenis, derrotes.
Derrotes, això no aixequem cap, eh?
No aixequem cap, no aixequem cap. Tenim crisi al futbol, tenim crisi al tenis taula i el tenis no el segueixo tant, no sabria dir si d'això, però sí, tenim una miqueta de... sí, mala època.
Bueno, aquesta mala època ja ens l'ampliarà una mica en l'Ivan, avui
tant,
i el Joan Amixto.
I tant,
ens donarà tots els detalls.
Tot.
I
ja
acabem amb el
ja
temps.
Ara, del temps, que ja ha sorprès, però hem tornat a l'hivern, eh?
Home, avui tenim un dia superrúfol aquí, amb aquests núvols, una mica de plogim que ha caigut aquest matí.
I tramuntana, o no sé de quin temps, d'on ve aquest vent. És igual, això també ens ho aclarirà. Mira, sí, un dia de tramuntana. Veu que l'ha encertat. Bueno, i això ja venim d'ahir, però amb l'entrada de vent, especialment... aquesta nit i avui, reculada, per tant, amb aquest dia, més fred, encara molts núvols, demà s'aclarirà i sembla ser que la temperatura es recupera.
Estarem...
a nivells de el que hauria de ser per primavera o es recupera a nivells,
clar,
del que vam viure dissabte? Ja se verà.
Clar,
ja
perquè les calors de la setmana passada tampoc eren gaire de primavera,
no,
eren,
clar,
més d'estiu.
Jo només sé que porto un constipat monumental, gràcies a aquests canvis bruscos de ara fa fred, ara fa calor, ara posa't la jaqueta, ara te la treus. No ho sé, és dramàtic, això. Això és culpa del canvi climàtic, tot. Jo ho he deixat anar, ja està. Si ho és bé i si no també, saps? Vull dir, no passa res.
Doncs vinga, Lali, ens amplies tot això al punt de la una.
Aquí estarem.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar al sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs mira, parlarem de temps d'orenetes, perquè estem a la primavera.
I tant.
La primavera és un molt bon moment per la ornitologia, en podríem dir així, i en aquest cas les orenetes crec que és una espècie, o unes espècies, millor dit, emblemàtiques, tradicionals i que porten bones senyals i que relacionen amb l'arribada del bon temps i tot plegat. I ja veuràs que avui, per això, els hi dediquem un programa, un Guaita que tenim, a tot aquest reguitzell d'espècies que estan dintre del grup de les orenetes, no? Entre aquest any, entre la primera i segona setmana de març, és quan van arribar les primeres orenetes a Catalunya.
Per tant, ja les tenim aquí, eh?
Ja les tenim instal·lades aquí, segurament les tenim ja fent niu o preparant el niu ja per criar, en la seva migració del sud a nord, des de la Ràpita fins a Portbou. O sigui, arriben pel sud Aquestes aus passen els mesos d'hivern en territori africà, normalment subsaharià, en podríem dir, i al final de l'hivern inicien la migració cap al nord, des del sud de la península Ibèrica, fins a arribar a bona part d'Europa, on evidentment hi faran niu, es reproduiran i creixeran les cries en un cicle que es repeteix any rere any. És un cicle que és molt interessant perquè a partir d'aquí se n'estudia el que se'n diu la fenologia, que és l'estadística de l'arribada de les orenetes, i amb això també es pot veure que degut a la pujada de temperatures, etc., cada cop també van arribant una miqueta abans.
Les orenetes s'avancen, doncs.
S'avancen, és com la floració dels fruiters. També va passant una cosa similar. Són ocells, hem de dir, bàsicament insectívors, és a dir, que mengen insectes. Tenen una contribució essencial al control de la població de mosquits i altres insectes, per tant, al control de plagues. La primera dada que et donaré que impacta una miqueta és que en un sol dia poden ingerir, una oreneta pot ingerir entre 800 i 1.000 insectes.
Carai, això és molt, no?
Se tipa de valent, eh?
Sí, queda amb la panxa ben plena. També hem de pensar que, clar, els insectes són petitons.
Són petitons.
Però per alimentar-te necessites uns quants.
Clar, tu imagina't la quantitat d'orenetes que hi ha en totes les espècies que direm ara dintre d'una estoneta. Imagina la quantitat d'insectes que poden menjar en un dia, eh? Per tant, contribueixen molt al control de plagues.
Per tant, la gent que té nius d'orenetes a casa, això li va bé, no? Perquè deu tenir menys mosquits.
Exacte, exacte. Les orenetes acostumen a fer nius, com dius, a l'entorn urbà, bé sigui sota teulats, cornisses, voltes, etc. Aquests nius estan fabricats en fang, que evidentment les orenetes els busquen a les zones humides, com pot ser marges de rius, basses, tolls fets per la pluja. Per això, anys enrere, en èpoques de tanta sequera, les orenetes van... No és que potser fins i tot nidifiquessin menys, perquè van tenir molta dificultat a l'hora de trobar fang humit per fer el seu niu.
Clar, van tenir problemes, no?, per construir-se els nius.
Elles agafen petites porcions de fang amb el bec i les barregen amb la seva pròpia saliva. És a dir, la saliva actua com un ciment natural, que compacta, no? En assecar-se dona una estructura molt dura, molt cohesionada, i que no vagi el niu cap avall, bàsicament. Sovint barregen aquest fang amb fibres vegetals per donar més consistència al niu. Triguen de mitjana entre una i dues setmanes a construir el niu.
Déu-n'hi-do, triguen força.
Triguen força.
Llavors s'han de buscar un altre lloc mentrestant, o com ho fan això?
Van fent viatges. No n'hi ha de moment, sinó que es dediquen bàsicament a construir el niu. També s'ha de dir que moltes orenetes aprofiten nius de les temporades anteriors per també entrar, i només l'han de posar maco, per entendre'ns.
L'han d'arreglar una mica.
Van a l'Ikea de les orenetes a buscar els mobles que els hi fan falta i posar el niu. Requereix que l'ocell, una oreneta, necessita entre 700 i 1.500 viatges transportant aquest fang per fer el niu.
Déu-n'hi-do, hi ha molta feina per fer aquests nius.
Molta feina, per això han de menjar tant també.
Clar, i per això mantenen els nius de l'any passat.
Exacte.
Per estalviar-se aquesta feinada.
Evidentment. Hem de dir que els seus nius, com la resta de les espècies protegides, no es poden destruir, tot i que no estiguin ocupats. Atenció, és necessària l'autorització que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge per retirar-ne els nius, encara que les orenetes no estiguin criant.
Per tant, si ens fan niu a casa, no el podem destruir, aquell niu ja es queda allà per sempre.
Exacte, no podem sortir amb una escombra allà. És que la oreneta, clar, se'ns caga molt a la repisa de la finestra i por ahí, fa molt merder. No, senyors, això està absolutament prohibit. Únicament es donen autoritzacions d'aquest tipus quan es fan obres de rehabilitació. I en aquest cas només s'autoritza a retirar els nius fora de l'època de cria. I s'obliga a mantenir les condicions favorables perquè després de les obres les orenetes puguin tornar a fer els nius. També s'autoritza per enderrocs inevitables, per exemple, cases que estan en runa, etc., o situacions sanitàries molt clares, o sigui que
estiguin creant un problema de salubritat.
Un problema de salubritat. Hem de dir, que no ho he dit abans, que l'oreneta a l'hora de fer els nius, a part d'agafar fibres vegetals per tenir més consistència, també agafar altres plomes, també agafar altres objectes així tous per fer coixí dintre del niu.
Ah, carai, perquè vol estar còmode allà dins,
exacte,
ella.
Exacte, estan còmodes ella i les cries que vinguin després. Eh? Això també és molt important. Vull dir, s'adequen al niu, s'adequen tot perquè la cria sigui amb la major comoditat possible i, evidentment, els pollets puguin tirar endavant. Vale? Ara toca, una vegada explicat que migren, que fan els nius, que mengen insectes, etc., anem a descobrir quines espècies d'oranetes tenim aquí a Catalunya.
Doncs som-hi, quines tenim?
Doncs mira, dins d'aquest grup d'ocells tan estimats hi trobem fins a 8 espècies diferents. En si, d'oranetes pròpiament dites en tenim 4, que són l'oraneta vulgar, l'oraneta cua blanca, l'oraneta cua roja i l'oraneta de ribera, que inclouen els gèneres Hirundo, Cecropis, Delicon i Riparia. Són els gèneres que inclouen. I hem de sumar-hi dues espècies de falciots, el ballester i el roquerol. Ja veurem que el roquerol és l'única de totes aquestes espècies que no és migrant.
Que el roquerol no se'n va?
No se'n va. Es queda a Catalunya i a la península ibèrica tot l'any. Vale? Fent niu. Hem de dir que aquí tenim col·laboració, o ens hem informat molt, de l'Institut Català d'Ornitologia, a l'ICO, i de l'ICO aquest, per cada una de les espècies que veurem, farem una pinzellada, en traurem l'àudio del seu cant.
Ah, carai, avui sentirem cantar les oranetes.
Sentirem cantar les oranetes, cal.
Que bé.
La pàgina de l'ICO, a part de la fitxa de l'ocell amb la seva zona de distribució, característiques i zona de distribució, té el cant per poder-lo baixar en el seu catàleg, per poder-lo escoltar o baixar-lo si voleu.
Doncs som-hi, comencem una mica, no?, amb aquestes oranetes. Quines tenim?
Doncs mira, anem primer de tot per l'oraneta vulgar. Hem de dir que a vegades costa d'identificar-les perquè tenen una fesonomia una miqueta similar i ens centrarem sobretot en els detalls que ens permet diferenciar-les. L'oraneta vulgar, Hirundo rústica, nom científic, fa entre 15 i 20 centímetres, pesa al voltant entre 15 i 25 grams, és mida petiteta. La panxa, aquí és important, eh? La panxa o el ventre és de color blanc. La part dorsal de les ales és de color blau fosc. A vegades amb un to fins i tot metàl·lic, amb un to brillant. I el rostre és de color vermell.
Ah, carai.
La distingim per això, sobretot, la part blanca de sota i el rostre i el color blau. L'oraneta comuna acostuma a fer els nius als interiors de garatges, porxos i quadres o estables interior. Et sembla que l'escoltem?
Som-hi, anem a escoltar-la.
Tant de tertúlia, eh?
Sí, no? Sembla que n'hi ha més d'una aquí.
Sí, sí, sí. Estan de tertúlia, estan fent una mica de safareig, però, escolteu, aquest és el so de l'oraneta comuna.
Doncs som-hi, anem per una altra.
L'oraneta cua roja és la Cecropis dàurica. Mides similars a l'oraneta comú, es diferencia perquè és més fosca. I la taca vermella, la taca blanca, en aquest cas, de la gola, és molt més clara i estesa que l'anterior, presentant també una zona groguenca al naixement a la cua. Les plomes de la cua més amples que en el cas de l'oraneta vulgar.
Per tant, aquesta la diferenciaríem una mica per la cua, no?
Per la
cua, hi ha la gran diferència.
Exacte, per la cua i la part més clara de la gola, no tan fosc com l'anterior. En aquest cas, anem a escoltar aquesta oraneta cua rogenca.
Som-hi.
Una mica més agut, també.
Sí, té un so diferent,
Té un so una miqueta diferent,
Sí.
Doncs aquest és el so de l'oraneta cua rogenca. Anem a la cua blanca?
Som-hi.
Es diu Delicum urbicum, és una mica més petita que les dues anteriors, entre 12 i 15 centímetres. Presenta una part ventral de color blanc, però la part dorsal és de color negre, també amb alguna mica de blau, però bàsicament negre, a diferència de l'altra que era més blavosa, que abarca totes les ales i fins al cap.
Per tant, aquesta també té el cap negre, eh?
També
no vermell com la primera.
No té el cap vermell com la primera, aquesta també té el cap negre.
Aquesta potser és la que dibuixem, no? Quan som petits i dibuixem una oreneta, que la fem tota negra amb la panxa blanca.
Sí, potser és aquesta, sí, sí, aquesta va més al sentit de la que dibuixem.
Doncs anem a escoltar com sona aquesta, la oreneta cua blanca.
Més delicat.
Sí.
Són més delicats, se sent una abella fins i tot a fons. Més delicat que l'interior, però també tenen una conversa...
Sí, sí, també en sentim més d'un aquí, eh?
Una conversa potent.
Anem per una altra.
Doncs va, anem a una altra. Anem a l'última de la que hem dit de les quatre espècies d'oreneta, que és l'oreneta de ribera, és la Riparia riparia, que fa de mida també entre 12 i 18 centímetres, molt semblant a l'anterior, és més petita fins i tot que la cua rogenca i la vulgar, i la principal diferència en aquest cas el tenim en el color del dors i les plomes, que en aquest cas és de marró.
Ah, carai,
és color marró.
Marró.
Sí. La part del ventre és més clara i blanquinosa, però presenta una anella, també marró, a prop del cap, que li envolta el cap. És de color més marronós. Les altres eren més negres, aquesta és més marronosa. I en aquest cas sol criar en els alussos dels rius i rieres.
Per tant, aquesta ja no busca entorns urbans, eh?
Ja no busca. Fa com coves, com forats, en aquests talussos dels rius i rieres.
I d'aquí una mica el nom, no? Oreneta de Ribera.
De Ribera. Els mateixos forats, per exemple, que fa els abellerols, que també crien en aquestes zones. Anem a escoltar-la.
Som-hi. Aquesta està contenta, xerra molt.
I si ens hi fixem de fons, sentim les granotes o els gripaus, senyals que està a prop del riu, senyal
sí.
Que està a la ribera. Va, ara tenim les quatre oranetes ja ben classificades, ja ben distingides. Aquesta última que hem vist, la tonalitat marronosa, la cua blanca, sobretot a la cua, la part ventral de color blanc, la oraneta comú, la Cecropis dàurica, és més fosca i la clara, la taca del fons és més clara, la part ventral, i l'oreneta vulgar, que és la panxa i ventre blanc i de tons blavosos que hem vist abans a la part superior. Anem al roquerol.
Som-hi.
El roquerol té un nom científic una mica més difícil que els altres. Tinopgrone rupestris. No el vulgueu dir a les vostres cases, sobretot, que us fareu mal. És l'únic representant del grup que passa tot l'any a Catalunya, com he dit abans, que no migra, sol viure també a les cavitats de penyes, penya-segats i coves. Medeix entre 14 i 33 centímetres i les plomes tenen un color bastant més fosc que totes les altres oranetes.
Per tant, aquest és una mica més gros, eh?
És una mica més gros i ja no té aquelles tonalitats blanques que tenien les oranetes anteriors. L'anarem a escoltar.
Doncs som-hi. Té un so molt diferent, eh?
Sí, aquest té un so diferent. És més contundent, més agut i més contundent. És de més poques paraules, eh?
Exacte, que sembla que estigui enfadat.
Sí, sembla que estigui enfadat, sí, 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 sí. Doncs el roquerol, que és el que podem veure l'únic tot l'any aquí a casa nostra. Anem pels falciots, vale? Tenim el falciot comú, l'Apus apus. En aquest cas també és una oreneta migrant que viatja des de l'Àfrica subsahariana fins a Europa. Té una coloració fosca, només amb una taca blanquinosa al coll. Identificatiu, el coll, taca blanquinosa. Fa entre 15 i 20 centímetres, però amb les ales esteses pot superar els 40 centímetres.
Per tant, aquest és gros, gros.
És més gros. La curiositat dels falciots és que passa gran part de la seva vida volant.
Ah, carai.
Fins i tot es reprodueix volant.
Ostres.
I dorm també volant. Només toca terra per posar ous i covar-los.
Carai, això és només d'aquest falciot comú o hi ha altres ocells que també fan?
Són dels falciots, en aquest cas. Són les dues espècies de falciots que tenen aquest comportament similar, que bàsicament la totalitat de la seva vida la passen en vol.
Ha de ser complicat, això, de dormir volant, reproduir-se volant...
Això mateix. Els falciots són aquell tipus d'au que a vegades veiem un pollet a terra o una au a terra i que l'hem de posar al vol, perquè ens indiquen allò, no?, de que si no és volant li costa molt tornar a aixecar-se i tornar a volar, que en aquests casos el que sí que recomanen és trucar al 112, trucar als agents rurals, per
exacte,
no manipular massa.
Exacte, que un professional, no?, l'ajudi a tornar a volar.
Ah, això mateix. Escoltem el falciot.
Doncs som-hi. És un so més estrident, aquest, eh?
Molt agut, eh?
Sí.
Molt agut, que sovint l'escoltem molt més a l'inici i final del dia. Sí, les tardes aquestes d'estiu, d'inici primavera i estiu, d'inici i final de la jornada, que bàsicament és també quan acostumen a depredar més insectes, a menjar, perquè els insectes volen més baix.
Per tant, els hi va millor.
I ho tenen més. O quan fa molta humitat, que va ploure, per exemple, dies de molta humitat, que els insectes volen més baix, els veiem volar més baix, també. Tenim l'altre, que és el falciot pàl·lid, Apus pallidus, que és una espècie molt similar, però no tan fosca. Té un color un xic més blanquinós i una taca blanca del coll més extensa que l'anterior. Té la taca igualment, però una mica més ampla.
Doncs anem a escoltar-lo. Exacte, anem a escoltar-lo.
Això també és molt similar, eh?
Exacte, aquest també té una veu molt aguda, eh?
Sí, sí, és una veu molt aguda, s'assembla molt a l'anterior.
I ens en queda una, només.
Sí, ens en queda el ballester, el Apus melba, que és el falciot més gran de tots, amb una mida que supera els 20 centímetres i una envergadura als 50. Envergadura de les ales obertes als 50. A part de la mida, la diferència és que tenen el pit i el ventre de color blanc. Els anteriors, que eren més foscos, que només tenien la taca aquella blanca al voltant del coll, aquest té el ventre de color blanc, també.
Doncs som-hi, anem a escoltar aquest últim. Aquest també té un so força diferent de la resta, eh?
Més potent, més agut, però sí, més potent, i canta com una mica més seguit. Més...
Exacte, més llarg, no?
Més llarg, sí.
Doncs, Sergi, amb tots aquests cants hem sentit 8 orenetes diferents. I ara que ja les comencem a veure, no?, perquè aquesta primavera, ara potser si les sentim pensarem, mira, és l'oreneta vulgar, és o és l'altra.
Us recomanaré per acabar, hi ha una aplicació que es diu Bird ID, una aplicació que podeu trobar per internet del mòbil, en aquest cas per mòbils. És molt interessant perquè us grava el cant dels ocells i al mateix moment que els està gravant els identifica.
Ah, carai, això ens anirà molt bé per identificar quin oreneta estem sentint o quin altre ocell, no? No cal que siguin orenetes.
Ah, això mateix, ho podeu portar a la pràctica.
Doncs, Sergi, moltes gràcies per descobrir-nos les orenetes i també aquesta aplicació. Com li has dit?
Bird ID.
Bird ID. Doncs mira, ens l'apuntem i ens retrobem a una altra guaita.
Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I després del guaita que tenim, com sempre, anem al mondo sonoro del DJ Bigut.
Mondo sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
El Joan Pons és un hedonista. Com un professor de filosofia ens ensenya el camí del pensament a la vida. Tranquil, sense pressa, sense pausa, eril, eril, eril. El petit de Cal Eril.
Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi. Una mirada, una sola, just abans de tu. Cosa que caldria que sabessis de mi, una promesa, una sola, just abans de morir. Segurament ja saps el que et vull dir, segurament ja ho saps, segurament ja ho saps. Ara no sé què dir.
cosa que caldria que sabessis de mi. Una promesa, una sola, just abans de morir. Segurament ja saps el que et vol dir. Segurament ja ho saps, segurament ja ho saps. Ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te, ara no sé què dir-te.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Sabies que...
Una curiositat molt interessant és que hi ha un tipus de gel que pot cremar. Aquest material s'anomena gel inflamable o gel de foc, i el seu exemple natural més conegut és el methane hydrate. Aquest gel es forma quan el metà queda atrapat dins d'una estructura de gel a temperatures molt baixes i pressions elevades, com les que es troben als fons dels oceans o en zones del permafrost. A simple vista, sembla gel normal, però si s'encén, el gas metà que conté pot cremar, creant una flama sobre el gel. Com si tinguessis un tros de gel que, en lloc d'apagar el foc, el manté encès. Quan el metà es consumeix, el gel es desfà, deixant només l'aigua. Aquest fenomen és important perquè aquests dipòsits contenen enormes quantitats d'energia potencial. Alguns científics consideren que podria ser una font d'energia futura, tot i que també plantegen riscos ambientals, ja que el metà és un gas d'efecte hivernacle molt potent. Aquesta curiositat mostra com la natura pot combinar elements aparentment oposats en una mateixa substància, creant materials que semblen impossibles, però que existeixen realment.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció. Descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Quin dret ens descobriràs avui? Què ens portes?
Avui parlarem de matrimonis i parelles estables.
Ah, carai.
Sí, és un tema que hem tingut sobre la taula aquest any. Hem tingut sentències del Suprem, doncs, que n'han parlat. I bé, és un tema, doncs, a tenir en compte, perquè qui més qui menys, doncs, es topa amb un casament, o amb algun divorci també, però amb algun casament en algun...
De divorcis ja en vam parlar, amb tot el tema de les custòdies compartides dels infants, i avui sí, anem a parlar de l'altra cara de la moneda, no?, dels matrimonis.
Sí, potser ho haguéssim hagut de fer al revés, eh? Primer cosa dels matrimonis, però mira, això ha estat notícia més recentment i per tant és interessant parlar-ne. Comencem amb un cas real, un cas real que segur que moltes de les persones que ens escolten també han tingut a prop o coneixen, no?
Uh-huh.
Una parella, doncs, que porta 25 anys vivint junts i que tenen dos o tres fills, un gos, fins i tot, i una hipoteca a mitges, no? Ja, per tothom, pels amics, pels veïns, pels familiars. Escolta'm, allò és una relació consolidadíssima i, per tant, són una família amb tots els ets i uts, no? I ells són d'aquella gent que diuen, ah, és que a mi no em cal un paper per demostrar l'amor. Bé, no, per demostrar l'amor, no. Per demostrar altres coses, potser sí.
Potser sí, no?
Potser sí, no? Però hi ha un dia, i ara em posaré tràgic, igual que quan parlem d'herències, bueno, una de les dues persones de la parella mor sobtadament, i quan l'altra parella, la dona en aquest cas, perquè és el cas més general, no? És el més habitual, va demanar la pensió de viudetat, l'administració li diu, escolti, em sap greu, però vostè no té dret aquesta pensió de viudetat. Com pot ser això? per què aquesta persona té dret, no? Tenen llibre de família, porten vivint 25 anys junts, etc, etc. Doncs avui, aquí a Drets de Butxaca, posarem totes aquestes cartes sobre la taula, sobre aquest concepte de la parella de fet. És el mateix que està casat? No. Quins drets tenim? Per què a Catalunya la llei ens diu una cosa, el nostre Codi Civil, que ho diem sempre, i el Tribunal Suprem de tant en tant ens en diu una altra? Com ho regulem tot això?
Doncs som-hi, anem a veure una mica on està regulat tot això.
Doncs avui canviem de llibre del Codi Civil, ens anem al llibre segon, com quan vam parlar dels divorcis i les custòdies, no? Que és la part doncs, que ens indica com funcionen aquestes relacions, no? De parella, etc, etc. Primer de tot, concepte, parella de fet o parella estable?
És el mateix?
A veure, a nivell de carrer ho fem servir com a sinònims. Què passa? El nostre dret civil parla de parella estable. Parla de parella estable. Per tant, jo faré servir el concepte parella estable. Però parella, de fet, també hi ha altres normatives que ho fan servir. Codi estatal, generalment.
Per tant, podem dir que sí, que és el mateix?
Sí. Però, en el cas de Catalunya, per ser una parella estable, no és obligatori ni que haguem anat a fer papers, ni que haguem anat a un jutjat, a un registre, a un ajuntament. En principi, no cal. Per què? Doncs perquè la llei ens dona tres supòsits en els quals jo sóc parella estable, em converteixo en parella estable amb la meva parella, si es produeixen, en primer lloc, una convivència ininterrompuda de com a mínim 2 anys, punt número 1. Punt número 2, que hi hagi fills en comú. I punt número 3, que efectivament ho formalitzem en escriptura pública davant de notari. Són aquests tres supòsits. Convivència interrompuda, fill comú i aquesta formalització en escriptura pública. Què ens permet, en el moment en el que això s'ha produït, un d'aquests tres, no calen els tres alhora, i jo tinc aquesta consideració de parella estable, a mi això, a nivell de successions, llibre quart, ens atorga una sèrie de drets que en el cas català estan molt equiparats, molt equiparats a un matrimoni. A un matrimoni. Per exemple, en el cas de la successió, si el qui mor, mor sense testament, el convivent, és a dir, l'altre, té el mateix dret que un cònjuge en l'herència. Per tant, a l'ús de fruit universal a l'ús de fruit universal dels béns, no? I en segon lloc, pel que fa als drets viudals, si aquesta parella, doncs, un mor, tenen el dret al que se li diu l'any de viudetat. En aquest any vol dir que es pot viure en el pis en el qual s'estava convivint i a rebre aliments gràcies al patrimoni del difunt. I a quedar-se també amb el parament de la casa, amb el que hi ha dins de la casa. Han estat pràcticament equiparat. Pràcticament equiparat. Ara, si volem tots els drets, s'ha de casar un. Si no et cases, no tens tots els drets.
Clar, quins són aquests drets que no tenim, no? Perquè aquí dius la successió i els drets viudals aquests sí, però quins no tindríem?
Bueno, és cert que a nivell successori hi hauria unes altres qüestions o que serien segurament més complicades de demostrar, que ens generarien més dificultat pel fet de que no és tan establert, de que no hi ha aquest establiment tan clar, no? Quan ve el problema, no? I ho hem dit a l'inici, la pensió de viudetat amb aquest fet de soc parella estable o soc matrimoni. Si soc matrimoni no hi ha dubte. I aquesta pensió de viudetat la tinc, per exemple. No? Em preguntaves, un dret que no tindria? Bueno, doncs en un matrimoni no hi ha dubte. En una parella estable, o parella de fet, podem tenir algun problema. I aquí és on entra el que deia, no? Aquesta sentència recent també del Tribunal Suprem, on molta gent s'emporta sorpreses desagradables. Perquè com que tenen aquesta consideració de que han estat convivint durant tant de temps i tenen fills, etc, etc, no els hi calia res més. Bé, doncs aquí, encara que el Codi Civil de Catalunya ens digui que ets parella estable i que pot portar 2 anys vivint junts, tenir fills, això pot no servir per cobrar la pensió de viudetat. Per què? Doncs perquè la llei espanyola, que és la llei de la Seguretat Social, que és la llei que regula com s'atorguen aquestes prestacions, és una competència exclusiva de l'Estat. Per tant, el Tribunal Suprem hi té a dir. I per tant, si bé el Codi Civil regula les relacions i de quina manera s'estableixen i de quina manera funcionen les successions, etc., en aquest cas concret de com es regula la prestació de viudetat, això és una competència de l'Estat. I aquí l'Estat ens diu, escolti, vostè ha d'estar registrat com a parella de fet, parella estable, com a mínim per poder tenir dret a aquesta pensió de viudetat. Si no, problemes.
Per tant, tu pots ser parella estable a Catalunya sense tenir cap paper i aquí t'és vàlid, però en el cas de l'Estat això ja no és vàlid.
Bé, no he dit ben bé això. És a dir, el dret civil espanyol funciona diferent, el dret civil comú funcionarà diferent amb com es regulen aquestes parelles de fet. És a dir, el com es regula, com arribem a aquesta parella de fet, es regula de manera diferent, efectivament. Però jo el que vull dir és, en el cas català, jo puc tenir aquesta garantia de que sóc parella estable, però puc tenir problemes just doncs, per aquesta sentència recent i que ja és doctrina del tribunal, no és la primera, ve dient el mateix de manera reiterada, dir, escolti'm, vostè això ho ha d'acreditar via registre. Via registre. Per altres qüestions que t'atorga permisos, per exemple, potser a Catalunya en tens prou, però per aquest fet de la pensió hem d'anar en compte. Perquè és on moltes vegades trobem la problemàtica.
Doncs som-hi, anem a veure alguns casos pràctics en aquest àmbit.
Sí, justament, no? Aquesta sentència del Tribunal Suprem on deixa clar que per cobrar la pensió la convivència no és suficient, encara que tinguis fills o hagis comprat un pis a mitges. I el Suprem ens diu, escolti, vostè ha de complir un requisit formal sagrat, la inscripció obligatòria. I la inscripció obligatòria ha d'estar inscrita en el registre oficial. A Catalunya en tenim un. Tenim un registre oficial de parelles estables. Si tu estàs registrat allà, te n'oblides dels problemes. O formalitzat això, no? En un document públic com a mínim 2 anys abans de la mort. I ens diu que per la convivència són 5 anys el cas de poder demostrar. Per tant, ho amplia. Tant, això ho hem de tenir en compte. Tant, quan es produeix la situació aquesta de... És que com pot ser que jo, que he fet tota la vida amb algú, etcètera, etcètera... Bueno, hem de tenir la llei clara. I si vostè vol tots els drets, ha de complir amb els deures. I a vegades pot ser controversial, efectivament. I a vegades hi ha judicis i s'ha d'analitzar cas per cas. És a dir, no és blanc o negre. Però, escolti, si vostè sap que això és així, signi un paper. És que no demostrarà més o menys amor i li donarà a vostè i als seus fills doncs una seguretat que li podria ser qüestionada en altres casos, no?
Per tant, és interessant inscriure's al registre.
Sí, perquè aquella parlàvem, no?, de 3 supòsits: l'escriptura en notari, la convivència i els fills. Clar, l'escriptura estrictament no és el registre. I com que estrictament no és el registre, ens pot portar alguna dificultat. Per tant, jo diria, escolti, si bé per la llei catalana vostè té aquests drets a tots els efectes, hi haurà qüestions que potser no depenen de la normativa catalana, on el tribunal ja ha assentat una normativa, una doctrina contrària, i ha de veure això molt bé. Per tant, escolti, tingui-ho present, perquè qui ve aquí és la Seguretat Social, no la Generalitat de Catalunya. I un cas concret, sí que és cert que en alguns casos, malgrat això que acabo de dir, i com deia, no?, que hem de veure la practicitat de cadascun d'ells, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha estirat de les orelles a l'Estat espanyol perquè diu, escolti'm, gent que ha complert amb tot el que correspon, vostè li està denegant pensions de viudetat per no haver estat inscrites. I aquestes estirades d'orelles en casos concrets han fet que el Suprem, en aquests casos, hagi admès algunes revisions específiques justament per protecció de la vida familiar. Recordo un cas durant la Covid, que va ser sonor també, no?, en aquell moment, d'una parella que tenia acreditada tota aquesta convivència. No recordo si tenien fills o no, però la convivència estava acreditada. I s'havien de casar, tenien data per casar-se en el moment en què es va produir el confinament. Amb la mala sort que ell va morir sense haver pogut reprogramar la data. Aquí sí que se li va atorgar a la viuda la pensió de viudetat. malgrat no estaven casats.
Clar, situació excepcional. Hi havia aquesta previsió, no?, de casar-se.
Exacte, és a dir, hi havia previsió d'exercitar el dret que correspon, veníem a més amb una acreditació d'aquesta parella estable, i aquí el tribunal sí que va atorgar aquest dret, no? Però hem d'anar filant prim, hem d'anar filant prim.
Doncs ja anem cap a uns consells finals per tancar la secció d'avui.
Sí, doncs per no haver d'aprendre d'aquesta excepcionalitat de les sentències europees o de pandèmies mundials, que no recomanem a ningú haver de tornar a passar, no em refiaria únicament de la convivència, no em refiaria, és a dir, portar tots aquests anys junts, tenir els fills, etc., no t'atorga per se de manera directa aquesta pensió de viudetat, no te l'atorga de manera directa. Inscriviu-vos en el registre. A Catalunya en tenim un registre de parelles estables de Catalunya. És un tràmit senzill, es pot fer per internet. I recordeu que el Suprem ens demana que aquesta inscripció s'hagi fet 2 anys abans de la mort. Per tant, no us espereu estar malalts. No us espereu estar malalts. I finalment, aquesta contraposició matrimoni versus parella estable. El blindatge que ens atorga el matrimoni no ens l'atorga la parella estable. Per tant, reflexió, si volem tots els drets, apliquem-nos els deures, perquè d'aquesta manera no hi haurà cap mena de discussió, perquè haurem complert amb el que se'ns requereix. Per tant, més enllà de la convivència, dels fills a part, etc., reitero, l'amor no es demostra tenint o no tenint un paper, i el paper ens pot facilitar la vida. Facilitem-nos la vida, i després ens evitem litigis, problemes amb fills, amb tribunals, etc., etc.
Per tant, es desprèn d'aquí que ens estàs recomanant que ens casem.
O que us inscriviu al registre de parelles estables. Si algú li considera, perquè efectivament el matrimoni té una connotació també moral forta, et pots inscriure en el registre de parelles.
Doncs Jan, moltes gràcies per descobrir-nos aquesta diferència, no?, entre el matrimoni o la parella estable i aquest apunt, que a Catalunya tenim uns drets però que la pensió de viudetat, no?, com que ve regida pel Tribunal Suprem, doncs juga una altra lliga una mica.
Exacte, hem de conviure amb aquests dos sistemes, no?, aquesta competència exclusiva de l'Estat amb Seguretat Social, doncs que el Suprem ens indica de quina manera i en quins termes ens atorgarà aquesta prestació. Per tant, efectivament, o caseu-vos o registreu-vos.
Doncs ja, no ens retrobem un altre dia, Drets de Butxaca.
Molt bé, fins la propera.
I després d'aquest Drets de Butxaca, que avui ha estat tan centrat en el tema amorós i de les parelles, doncs no podem acabar d'una altra manera que amb una cançó amorosa, i ho fem amb T'estimo, de Baixlo.
Foc i festa, ets la meva trama. Quan em mires tot crema la flama. Fem soroll pels carrers del barri. Tu i jo sols sense calendari. Amb la birra i la rialla tot s'encén, la nit no calla. Em dius vine i ja no paro. Ets el caos que jo emparo. T'estimo, t'adoro, t'estranyo. Em fas perdre el cap i el compte dels anys. Tu, quan som junts, tot sona millor.
I amb aquest T'estimo, de Baixlo, arribem al final del programa. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica?
i que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa.